De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Seguim avançant aquí a Fabricació Pròpia perquè la immortalitat és el tema central del Festival dels Clàssics, un festival que aquest any celebra la seva 5ª edició. La immortalitat, una de les qüestions eternes de l'art i també del pensament de tots els temps. És, com dèiem, aquell punt de partida de les reflexions de tants i tants artistes, de tants i tants pensadors convidats al festival. Organitzat, per cert, per la Casa dels Clàssics, que és un espai cultural que reivindica la vigència dels clàssics de tots els temps i que presideix l'escriptor, traductor i editor Raül Garrigasait. Raül, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt content.
Ben tornat, per cert.
Gràcies.
Recordeu que en Raül, doncs, ens va visitar la temporada passada per parlar-nos del seu darrer llibre, Profecia. A més d'escriptor i editor, ets també el president de la Casa dels Clàssics. Raül, per tant, gairebé pregunta obligatòria, per què sempre és important rellegir els clàssics?
Bé, en primer lloc perquè els clàssics, si d'un llibre diem que és clàssic, és perquè a cada època diu una cosa diferent. A cada època se li formulen preguntes diferents i en aquest sentit són llibres que no s'acaben mai de llegir, no? Que cada nova lectura presenta algun aspecte diferent de la seva riquesa. Aquesta seria una raó. Una altra raó és que amb els clàssics, especialment amb els clàssics grecs i llatins, ens hi connecta un fil d'escriptura ininterromput i moltes coses que fem nosaltres, que diem, que ens passen avui, doncs s'entenen justament gràcies a aquest fil, aquesta connexió que hi ha amb textos que tenen doncs 2.500 anys o 3.000 anys.
Clar, aquests textos, que per cert, en quin moment, no?, aquest text es converteix en un clàssic, o podem dir aquest text o aquesta obra és un clàssic?
Això és un misteri, o sigui, en cada llibre li passen moments diferents. Hi ha llibres que han estat oblidats durant segles i que després han reaparegut i s'han convertit en clàssics. Hi ha llibres que des del moment que van sortir han tingut un reconeixement enorme, com l'Eneida de Virgili, i en canvi n'hi ha d'altres, com per exemple el de La natura de Lucreci, que és un poema sobre la filosofia epicuri, el primer volum que va sortir la Verdant Metge, que és un poema que durant molts segles va estar oblidat, desaparegut, i que després el Renaixement va ressorgir i d'ençà d'aleshores és un clàssic. Per tant, cada llibre té el seu destí.
Per tant, si cada llibre té el seu destí, tu que ets escriptor, creus que algun dels teus llibres d'aquests anys?
No, sisplau.
Per què? Sisplau.
No, perquè és molt pretensiós posar-me aquí a reflexionar sobre això, no? No, clar, escrivim amb la idea que el que fem sigui valuós per les generacions que vindran. Jo crec que a l'hora d'escriure ho pensem, però això és una cosa que
no
depèn de
nosaltres,
naturalment, no. No depèn de nosaltres, exactament.
Tu no t'ho imagines, Raül, que pugui passar això.
No, vaja, no. Hi ha tan pocs llibres que passen aquest filtre dels segles.
Parlem ara, si et sembla, també de... Ja continuarem parlant d'aquests clàssics. Jo estic segura que d'aquí uns anys o quan sigui, Raül Garrigasait serà un clàssic. Però, de fet, ja ho és. El Festival dels Clàssics, que, com dèiem, organitzeu a la Casa dels Clàssics, un festival que vol situar els clàssics, Raül, al centre de les energies creatives d'avui, deu ser complicat apropar també aquests clàssics al gran públic, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, passa una cosa curiosa amb els clàssics, que d'una banda fan respecte, no? Quan es parla dels clàssics en general, sembla que la gent pensi, ostres, això potser és massa elevat o massa difícil, però d'altra banda, els clàssics són absolutament presents en les nostres vides en formes molt diverses. Les sèries que mirem estan basades en clàssics, moltes pel·lícules també parteixen de clàssics, moltes històries, rondalles que ens expliquem, en realitat són versions, per exemple, de l'Odissea. Per tant, de fet, ja estem en contacte amb els clàssics permanentment. I la gràcia del festival, el que intenta fer el festival, és oferir tota aquesta riquesa que tenen els clàssics als creadors d'avui perquè en facin coses interessants. I la nostra experiència és que quan posem clàssics de qualsevol època a les mans de pensadors, d'escriptors, de músics, d'artistes, el resultat és impressionant, perquè és un resultat que no només combina la força creativa dels artistes d'avui, sinó que també fa d'alguna manera esclatar tota la força acumulada dels segles, no? I això fa que les obres que presentem el Clàssics doncs, tinguin una dimensió històrica i una mirada que és molt especial, trobo.
Aquesta mirada especial que ens aporta aquest Festival dels Clàssics, de fet, fa uns dies ja parlàvem amb la Míriam Iscla, que va ser tot un èxit a la Catedral de Girona, en Raül, que de fet ens vam veure. Potser és això, no? Aquest poder creatiu que tu dius, no? D'aquests artistes contemporanis i de cop i vol unir-los, no? Amb la força d'un clàssic. Us imaginàveu, diguéssim, o sigui, aquesta fusió, no? I el producte final i el resultat final. Com ha estat aquesta tria, també, de dir, ostres, Míriam Iscla, que sigui el Raül Refri, que també no? Estarà en aquest Festival de Clàssics. Com ha estat aquest criteri, aquesta tria?
Al festival tenim una sèrie de formats que han anat sorgint al llarg de les diverses edicions que hem fet. Un és el de la lectura dramatitzada, per exemple, que vam iniciar l'any passat amb la lectura de les Confessions de Sant Agustí, a càrrec del Joan Carreras, que va ser un moment meravellós.
No? Sí. Mira, em posa la pell de gallina.
I hem vist que aquest fet simplement d'anar a un lloc especial i escoltar com el llegeixen un text durant una hora, és una cosa tan única i tan poc habitual en el nostre món que té un efecte màgic. I a partir d'aquell moment vam decidir que cada any hi hauria lectures dramatitzades. És una cosa que fem en col·laboració amb Temporada Alta de Girona. I aleshores, aquest any en tenim unes quantes i una és aquesta que deies de la Simone Weil, que es va estrenar a Girona, però que també es farà a Barcelona el 22 de novembre.
A l'Església de Santa Anna.
A l'Església de Santa Anna, exacte. Que és hospital de campanya, que més que té aquesta dimensió del treball amb la gent necessitada, no? Que és una cosa que per Simone Weil era molt important, també. I l'escriptora Anna Ponsoda ha fet una selecció de textos i els ha muntat d'una manera preciosa, perquè sí. És un text que té forma de carta, de fet, no? D'una carta en la qual Simone Weil explica, a partir de textos autèntics de Simone Weil, la seva visió del cristianisme, del món, de les fàbriques, de la religió, de moltes coses. I la Míriam Iscla ha fet un treball realment d'immersió en el món de Simone Weil molt sorprenent. Vull dir, és una lectura dramatitzada, però realment va més enllà d'una lectura dramatitzada, diria.
Com et vas quedar després de veure-la a la Catedral de Girona? Tu esperaves aquell efecte quan apareix ella descalça, no? Llegint carta?
Va ser molt gros, realment, i a més, clar, és això, intentem fer un espai que encara reforcin més l'efecte.
Encara més aquesta idea.
I veure una actriu com la Míriam Iscla que aguanta ella tota una hora, no? L'atenció de tothom, amb les paraules tan ben dites, és realment únic.
És únic, com tots els espectacles que avui ens està explicant el Raül Garriga-Sai, president de la Casa dels Clàssics, un dels organitzadors d'aquest Festival dels Clàssics, que ja ha començat i que podeu veure a Barcelona. Clar, el tema central d'aquest any és la immortalitat, no? D'on sorgeix, no?, aquest desig universal? Mira, ara, si m'ho permet, Raül, ara que estàvem parlant també de l'Anna Pagès, que hem parlat d'aquest desig, també parlàvem del desig, també dedicat hi ha un espai a Ramon Llull, diria, no?, en aquest cicle d'enguany.
Sí. La idea de la immortalitat sorgeix d'una efemèride. De fet, la Casa dels Clàssics publica la col·lecció Bernat Metge de clàssics grecs i llatins, que enguany celebra els 100 anys, perquè el primer volum va sortir el 1923, i aleshores volíem un tema que ens permetés també lligar amb aquesta història de 100 anys, amb aquest centenari, amb les idees fundacionals de la col·lecció de clàssics grecs i llatins. I una de les idees fundacionals, naturalment, és aquest desig de perdurar, no? La immortalitat com a desig de perdurar. D'aquí ve la idea. A més, nosaltres sempre intentem buscar motius o qüestions que hagin travessat tota la història de la humanitat. En aquest cas, un dels poemes més antics que conservem, que és el poema de Gilgamesh, un poema babiloni, doncs és un poema que ens parla d'un home, Gilgamesh, que perd el seu amic, Enkidu, i que decideix buscar la immortalitat perquè no vol enfrontar-se a la mort, no? I fa un llarg viatge, acaba parlant amb un savi que es diu Tanapishti, que és una mena de Noé babiloni, no? L'home més vell de la Terra, i aquest savi li diu que no existeix el secret de la immortalitat. Sí que existeix una planta de la joventut que et rejuveneix, però Gilgamesh aconsegueix aquesta planta, però una serp se li endú, i aleshores també perd aquesta possibilitat. I al final Gilgamesh acaba tornant al seu país i s'adona que no serà immortal, però veu les muralles d'Uruk, aquella fortalesa enorme, i diu, les obres dels homes sí que seran immortals. No, nosaltres no ho serem, però en canvi les coses que fem sí que poden arribar a ser immortals. Que és una idea que en realitat es troba al fons de la Bernat Metge, també. No? Nosaltres som mortals, som efímers, però en canvi les coses valuoses, com ara els clàssics, poden perdurar a través dels segles. I això, justament a partir d'aquest text, farem un espectacle amb el conjunt Ministers of Pastime, que toquen música barroca, i serà un concert, un concert poètic, per dir-ho així. Hi haurà música barroca i una actriu, l'actriu Laura Aubert, que llegirà passatges del poema de Gilgamesh, justament per reflexionar sobre aquest tema de la immortalitat.
Sobre aquest tema de la immortalitat, però és que no es queda aquí, perquè, clar, hi ha un ampli ventall d'artistes, no?, que també estaran presents en aquest Festival dels Clàssics. No sé si ens vols destacar algun altre, que parlàvem també d'aquest cicle, també un mig protagonista també, Ramon Llull.
Sí, el cicle El meu clàssic el fem a la SECA, a la Fundació Brossa, i és un cicle centrat en quatre autors catalans i la seva relació amb la immortalitat. El primer és Ramon Llull, el segon serà Joan Maragall, el tercer serà Anna Murià i el quart Anna Dodes. I en cadascun d'aquests espectacles hi ha sempre un actor, en el primer cas va ser el Jordi Boixaderes llegint Ramon Llull en català antic, que era una cosa fenomenal també. Després un músic, que en aquest primer cas va ser la Carola Ortiz, la cantant i clarinetista, i després un expert que va explicant coses de l'autor mentre passa tot això, no? O sigui que és una combinació poètica, musical i, diríem, didàctica, potser, en certa manera. I aleshores això passa cada dilluns, de fet, dilluns vinent serà la sessió de Joan Maragall, que la faran, hi haurà l'Ignasi Moreta i la Lídia Pujol, i el Lluís Soler, llegint Maragall, i després vindran les altres sessions, Anna Murià i Anna Dodes.
I després també pel festival hi passaran noms com ara Francesc Orella,
efectivament, que farà
que
una
pot ser molt gros.
Sí, farà una lectura dramatitzada a la model de la defensa de Sòcrates, no? Que és, també és fàcil imaginar-se Sòcrates o Francesc Orella com a Sòcrates, no? Després de la relació que ha tingut amb la filosofia a través
Berlín,
de Merlí,
no?
Efectivament.
I suposo que va ser així també connectat, perquè el francès, no? Perquè vau veure que
sí,
que
per això, fer. Per la seva connexió amb la filosofia, perquè creiem que la seva veu i aquest aire que té, que és seductor, que és irònic, no? Tot això lliga molt amb Sòcrates.
És curiós, Raül, perquè els pensadors clàssics ja parlaven d'aquesta immortalitat, però ara en l'era moderna, no? La ciència i la tecnologia també han explorat aquest concepte, no? L'essència de la immortalitat ha canviat, tu creus, al llarg dels anys?
Sí, segurament sí. Clar, hi ha hagut èpoques que quan pensaven en la immortalitat pensaven sobretot en una immortalitat espiritual. I després, en canvi, a partir de l'aparició de la ciència moderna, sovint s'ha pensat en la immortalitat en termes corporals, no? D'aconseguir que el cos sigui immortal. I això és un discurs que circula molt i que, de fet, també formarà part del festival, perquè fem un cicle de diàlegs a la Sala Beckett, on es parlarà de l'ètica de la immortalitat, de la recerca de la immortalitat a través de la medicina. També es parlarà de la immortalitat i la intel·ligència artificial, no? Que és una altra qüestió, això d'imaginar-nos una intel·ligència sense cos que pot perdurar al llarg dels segles, no? Més enllà de nosaltres. Clar, amb cada descobriment o amb cada canvi d'aquest tipus també canvia la noció d'immortalitat.
El que estem sentint ara mateix, ho has identificat o no? Mira, espera, escolteu una mica més. I tu el que deixem enrere. El que sentim de fons precisament és un clàssic reversionat, en aquest cas de la mà de Mazzoni. Els catalans van inspirar-se en aquestes simfonies de Beethoven per crear el seu darrer disc, Ludwig. I és que, Raül, de totes, els clàssics, és aquest clàssic, mira, que mai perd, no?, i que mai mor, que mai passen de moda, no? Mm. És aquestes... No és una moda, no? És algo que és...
Sí, és el contrari, sí, sí.
Persistent, no?
Efectivament,
no?
Sí.
Clar, parlem ara, si et sembla, una mica abans d'acabar d'aquesta Casa dels Clàssics, aquest espai que reivindica aquesta vigència dels clàssics de tots els temps i alhora també divulga en tots els llenguatges i formats possibles. Com va néixer aquesta idea, Raül?
Aquesta idea va néixer el 2017 al voltant de la Bernat Metge. Hi va haver un moment en què la cooperativa Som va fer-se càrrec d'aquesta col·lecció de clàssics grecs i llatins, i aleshores tot de gent que estaven vinculats a la col·lecció vam pensar que calia fer un projecte que anés més enllà de l'edició de llibres. O sigui, la Casa dels Clàssics té dos tipus d'activitats, publica llibres i organitza actes, el festival, etc. I això ho fem amb la idea que justament el format llibre és una de les maneres com circulen els clàssics, però no és l'única, perquè una gràcia que tenen els clàssics és que es transformen constantment i que passen d'un format a un altre. I per això mateix, doncs, tot aquest vessant d'activitats és tan important, i de fet és un... Per nosaltres sempre hi ha un trasbassament d'idees d'un costat a l'altre. Per exemple, al festival tenim un espectacle sobre l'Odissea, que és un dels llibres que nosaltres hem publicat, i per una raó molt, molt senzilla, que és que Ulisses és l'heroi que renuncia a la immortalitat. De fet, Ulisses, hi ha un moment a l'Odissea que Calipso li ofereix la possibilitat de ser immortal i quedar-se a viure amb ella a l'illa de Calipso, i ell decideix que no, decideix que s'estima més ser mortal i tornar a casa, encara que hagi de morir. I al voltant d'aquesta idea i al voltant de l'Odissea, l'artista Jaume i la cantant Montserrat Isanta, amb el músic Marc Egea i la poeta Anna Maluquer, faran un espectacle multidisciplinari també, concretament a l'episodi de la trobada d'Ulisses amb Circe, de com Ulisses després baixa al món dels morts i torna al món dels vius. I és això, és una mostra més d'aquesta capacitat de transformació que tenen els clàssics.
Quin clàssic t'ha transformat a tu? Quin és el clàssic que diries que més t'ha marcat a la teva vida?
Potser l'Odissea, de clàssic grec, segurament l'Odissea, alguna cosa de... Potser el convit de Plató, també. I si fos un clàssic posterior... n'hi hauria molts, però jo recordo com un impacte molt gran la lectura de Crim i Càstig, de Dostoievski, que és un llibre que hem publicat també després nosaltres, vull dir, és una il·lusió meva que tenia, no?, de poder publicar algun dia Crim i Càstig, i va ser realment un impacte molt fondo.
I t'atreviries a dir, perquè clar, jo li he dit d'aquí un temps, de ben segur que Raül Garriga Sánchez, no. Mira, Déu no vol pensar-hi, però algun llibre que ara dels últims anys que consideris tu que es convertirà en un clàssic, sabries dir-me en un?
És molt difícil, És molt
clar,
difícil,
és aquesta...
Ara hi hauria de... No ho sé. És molt difícil, tenim poca perspectiva, o sigui, jo llegeixo literatura contemporània i m'agraden moltes coses de literatura contemporània, molts autors. Hi ha un poeta, per exemple, que es diu Jaume Coll Mariner, que em sembla excepcional, que m'interessa moltíssim. Però tenim tan poca perspectiva que és difícil distingir entre el que ens agrada perquè d'alguna manera lliga amb la nostra sensibilitat efímera, per dir-ho així, i les coses que arribaran més enllà. Però vaja, hi ha una producció molt interessant, crec, ara mateix, i molt diversa, amb punts de vista molt diferents.
Dues preguntes abans de marxar, Raül. Estàs escrivint ja?
Sí.
I sobre què?
Ara mateix estic escrivint sobre llenguatge religiós i creació, que és una cosa... Vaja, de moment estic fent una sèrie d'articles que estan sortint a la revista Dialogal i que algun dia seran un llibre també ampliats i refets. De moment estic treballant en això.
De moment estàs... Això és una càrrec o és...
És una idea proposada per Fragmenta i per la revista Dialogal, però que me la faig meva, diguéssim, que no és simplement un tràmit, sinó que és una forma part del meu projecte, sí.
I aquesta sisena edició que jo poso a celebrarà, del Festival
tant,
de Clàssics,
naturalment.
Ja teniu una mica la temàtica de què anirà?
Encara no, ho estem discutint. Tenim diversos temes sobre la taula i no, de moment no ens atrevim a dir-ho en públic perquè hi hem de pensar una mica més. Però, vaja, sempre hem parlat de la bellesa, hem parlat de la ira, hem parlat del reset, de la necessitat de recomençar després de la pandèmia, de totes aquestes coses. O sigui, sempre busquem temes d'aquest tipus.
De la metamorfosi, també,
De la metamorfosi, exacte, de les identitats en transformació.
Doncs estarem molt pendents, però primer haurem de gaudir d'aquest Festival dels Clàssics, que està aquí a Barcelona de l'11 d'octubre al 18 de desembre. Si voleu saber més, podeu anar a la pàgina web del Festival dels Clàssics i allà podeu remenar i veure doncs, l'opció que més us agradi. Raül, ha estat un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per haver estat aquí al Fabricació Pròpia i de ben segur ja ens veurem amb algun dels espectacles.
Espero que sí.
Que vagi molt bé.
Vinga.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Mític Forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. I la tardor no seria el mateix sense els seus panellets. Tasta'ls!
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Ens situem a 4:45 de la tarda d'aquest dijous 26 d'octubre i ja tenim aquí amb nosaltres el Jaume Borja. Jaume, com estàs?
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolta'm, tu què en saps? Puja'm la veu dels auriculars, que no m'escolto.
Espera't, que ha entrat el José. Teníem
jo
aquí
com el... si fos cantant.
Ah, perquè no... estàs aquí connectat, estàs aquí baix, aquí, a la... aquí tu tens. A la...
Amigo, mare... Sembla,
on vas a parar?
Sembla que sigui el primer dia.
Home,
per l'amor de Déu.
Escolta'm, què deies tu, que estàs una mica espès avui?
Sí, bueno, que m'agafa així com una mica el bajón de, després de dinar.
Sí.
Qualsevol diria que estic acostumat a les migdiades, que no és lo cas,
no.
Perquè no em faig mai. Però, no sé, mira, però bueno, sí que tinc fluïdesa per a recordar-me d'una cosa que et volia dir, perquè em va inspirar aquesta setmana, aquí que parlem de cor, famosos i tal.
Sí.
Volia començar la secció, ja no ho he fet, però és igual, ho faig ara. I love you. Mercè Raga, I love all the audience. I love a tothom, estimo a tothom, vos estimo a la gent de xarxes també.
A la Bombero també. A tots.
Per suposat.
Però, moment. Paula, treu la música. Aquí falta una persona, Jaume. Perquè
ja,
si no,
no
això...
entenc.
Què està fent?
La Perle, hola.
Perle, baixa, home.
Però, en sèrio, que està dalt?
No ho sabem, on està, l'hem
perdut.
Que no
perdut. Sap quina hora és, 16:30, dijous.
És l'hora del cor, aquí al Fabricació, però a prop de pròpia... Això és perquè té la Montero aquí al costat i fa que m'equivoqui.
Saps per què t'ho dic, això?
No m'equivoco,
que no és un tema. Però l'altre dia vaig escoltar... Fa temps que fa aquesta reflexió.
Torni la música,
sí,
la música.
Sí,
sí. Sí, home, no? Que així ja va.
Animemos, animemos.
Venga.
Una persona molt animada que fa aquesta reflexió de dir estimar contínuament, de dir t'estimo,
sí,
te quiero,
dic,
tal,
sí.
És Paz Padilla.
Sí.
Que Paz Padilla diu...
Què diu?
És que jo vaig pel carrer a qualsevol persona, posava com a situació, de vegades que et pares a un semàfor i hi ha gent que t'ofereix
sí.
netejar-te el vidre del cotxe
sí.
i tal. Diu, quan jo li digo, sí, ten un euro tal, límpiamelo tal, i quan sí. acaba li digo, te quiero, te quiero.
Tu
I la gent dius... a vegades flipa, Però Paz Padilla diu, és que al final, energèticament,
sí,
és molt important dir...
T'estimo.
T'estimo, perquè no fa falta, perquè llavors la gent te critica i diu, però com li pots dir això si no, és impossible que ho sentis, l'acabes de conèixer. És igual, però al final és com que ho projectes, ho emanes, ho generes. Més val dir, t'estimo, que t'odio. Per tant, jo estic a favor de dir-li a tothom, t'estimo. Perquè genera bona energia. Doncs
pues vinga, va, t'estimo, no? Clar.
Ja m'estimes o no?
Jo t'estimo.
Jo tu més.
Vinga. Aquí no estimem més a la Perla, a la Marta Jarque, perquè encara no ha baixat, no sabem on és. Però ja l'estimarem, ja l'estimarem. Et sembla si comencem avui? Va, repartim teca.
Repartim.
Ai, espera't, que s'obre la porta. Home.
Perdona?
És que clar, qui són aquestes hores? 16
i 31 i 30...
16 i 31?
38, 39, 40.
A punt de 32.
Volem explicacions.
On no, jo estava fent el cafè a la Mercè.
No, no és veritat.
Que aquí hi ha una finestra preciosa i mira...
Sí que és veritat, no sóc gaire puntual, però sí que és veritat que el Jaume ens agrada tant que sempre entra allà uns minutets abans.
Tu l'estimes, el Jaume?
Moltíssim.
Digue-li.
Jaume, t'estimo.
Molt bé. Jo tu, Marta, també. Però molt, eh?
Hauria sigut complicada l'escena. Però com és? De què parlàveu?
Ara no sap de què parlem, perquè clar, això queda com molt cursi ara, però té un trasfondo, contingut.
És que tu vens a parlar del cor. Té tot el sentit del món.
A veure quin argument troba.
Ara m'està dient cardiòleg.
Sí. Anem a presonar assumptes amorosos. Què ha passat? De què parlàveu?
Estàvem parlant del fet de dir que ens hem de dir més que ens estimem.
Ah, sí?
Sí.
I que no fa falta... Bravo. A veure...
Sí,
I love you.
I love you.
Però també hi ha el deix aquell de la típica... Jo què sé, els típics pares que deixen anar al col·le. Ei, que vagi bé, que vagi bé el dia, t'estimo. O sigui, té un punt, a vegades, que diem t'estimo per dir, com dir que vagi bé el dia. I jo penso que hem de dir t'estimo quan realment ens surt del cor.
No sé, ho estàs bé, no, és l'agua fiestas que t'he dit. Que segur que algú t'escolta i diu, però què fas, dient-li t'estimo?
És que és ella.
No, però que està molt bé dir-ho, eh?
En part estic d'acord en això, també.
Ho entens o no?
Seria guai dir-ho quan té un sentit ple.
Exacte.
Tu li has dit a algú que no coneixes de res, t'estimo?
No, jo no, però jo sé que a mi m'ho han dit. Però em refereixo, sí, segur... Per exemple, no vull generalitzar, però hi havia companys de la meva universitat, doncs que jo anava amb companys que eren estatunidencs i em deien, hey, I love you. Dic, però a veure, si ens acabem de conèixer fa una setmana.
Clar.
Hi ha vegades que sí que és veritat que s'utilitza, se n'abusa una mica, perquè dius, bueno, què vol dir per tu estimar?
Ja.
Clar, després això és un altre debat.
Clar, si mos posem així de transcendentals...
Avui estem molt filosòfics,
però això no és un tema, eh? Vull dir, però o sigui, d'una tonteria sembla el tema del dia.
Estirem fil.
Que no ho és, però m'encanta. Mm. Tot això ve perquè Paz Padilla fa abús del te quiero i ella explicava que li diu a tothom te quiero. Sí.
No, doncs
però
és que això...
Però que llavors això crea com una energia universal
positiva,
que fa que el món vagi millor. I en part trobo que té cert... té cert sentit, perquè al final vivim en una societat tan tòxica que de repent dir que no deu ningú i algú que et fa algo bo o jo que sé que trobes pel carrer, adeu, no sé, t'estimo.
A mi m'agrada molt dir t'estimo.
És que en català és tan bonic, a sobre.
És preciós, t'estimo. Però, sí, a veure, Jark, o sigui, compro el que dius, eh? Vull dir que...
No, ara, en qualsevol cas, és millor dir t'estimo que no qualsevol tipus de paraula d'odi. Això per descomptat.
Lleig.
El que passa que sí que és veritat que hi ha vegades persones que t'ho diuen i dius, ara no sé si creure'm.
També és veritat que hi ha persones, no, o sigui, que estimen més ràpid.
Sí, és veritat.
Bueno, que estan, a veure si m'explico, com més obert, no? I que potser poden sentir més ràpid que d'altres, que són més tancades o més reservades o el que sigui. Paula Moreno,
final...
que em vols dir alguna cosa? Que m'està mirant així. Ah, diu que ens espavilem. Vaig
no, només una cosa, però que al final jo estic més... estic a favor de que l'important en esta vida... Ara ja estic, ja, rotllo.
És que avui ja ens ha avisat el Jaume, que estava una mica...
Pues la branca de la branca, però que jo estic a favor... Sí, total. Jo he dit que estava espès, però Mercè sempre ho dota... Ho vesteix d'elegància i diu, està filosòfic. No, que dic que en esta vida jo crec que el més important és la intensitat de les coses i no pas el temps. Perquè si jo ara vosaltres dos vos ho dic, bueno, us ho he dit, us estimo, de veritat ho sento i no mos coneixem fa tant i tant. De fet, fa mesos només. Sí. Però al final és veritat que és més important allò que sents que no quina antiguitat té allò que sents, no? Si ho sents, ho sents.
I és més important, és a dir, fer-ho que sentir-ho que dir-ho. És a dir, també hi ha gent que diu t'estimo, i no, però després a la realitat dius ostres, no sé si realment podria confiar en aquesta persona.
Yeah.
I potser persones que no ho diuen tant, jo per exemple no ho dic tant, però realment es, vull dir, jo estimo.
Clar,
però sí, això va implícit en
tu
la
dius,
meva manera de fer.
Tu
bueno, no, no massa, no sóc com la Paz Padilla.
Jo crec que hi ha poca gent com la Paz Padilla. Yeah. A veure, avui també volíem parlar una mica, estirant del fet d'estimar o no, jo vull saber com està el cor de la cantant Lorena Gómez. Us en recordeu de la Lorena Gómez, que va guanyar OT, no?
Sí, va guanyar OT, diria que va ser la cinquena edició. És de, Lleida.
De Lleida.
Mm-hmm. Em sortia super oriental. Lleida. És de Lleida i canta I si de bé. Aquest és el nou single. De fet, és single Me vuelvo a la vida, també nom del nou disc que acaba de traure Lorena Gómez. I porto aquest tema perquè s'havia parlat, s'havia especulat al llarg dels anys, s'ha parlat més del mal rotllito, hipotètic mal rotllito que tenien ella i sa cunyada,
qui és
que
sa
no pas de la seva música. Sa cunyada és Pilar Rubio.
Pilar Rubio?
Clar, per què? Perquè els dos germans Ramos, René Ramos i Sergio Ramos, la parella de Sergio és Pilar i la parella de René... German Ramos, Madrid, futbol, eh?
El René és germà del Sergio.
Exacte. Mm. Ah. I elles són cunyades perquè la seva parella, els dos són germans. La parella de cadascuna d'elles són germans.
La parella de la cantant és germà del Sergio Ramos.
Exacte. La parella de Lorena és René Ramos, que és germà de Sergio.
Amb el germà Ramos.
Ara.
Exacte. Sí. Llavors, però és que este xicle s'ha estirat al llarg dels anys tant i tant i tant, perquè diuen, és que no es poden veure, s'odien, celebren lo Nadal, bueno, les festivitats destacades, dies separats, sí, perquè no poden coincidir a la mateixa taula, bla, bla, bla.
No
bla,
s'estimen,
bla.
Aquesta sí que no s'estimen.
No, que diuen que mai s'havien dit te quiero en la vida.
Però,
en la vida, però de repent...
Ai.
I ho tenim gravat, perquè aquí hi ha... Los ulls estan posats en esta ràdio 24 hores a les xarxes socials.
Home.
I de repent, lo que va passar esta setmana a la presentació del disco de Lorena va ser això. Escolteu los stories de Pilar Rubio.
Lo he desunido. Vale, he venido antes.
Ya,
yo me
sé.
Tengo que ir pronto.
Ya lo sé, lo sé.
Pero yo quiero saber cómo estás.
Bien, estoy
muy nerviosa.
Es que llevo muchos años esperando este momento, pero lo va a hacer genial y el disco es una maravilla, de verdad.
Esta noche va a ser brutal. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a poder escuchar el disco. Yo ya lo he escuchado, la verdad es que tengo esa suerte y ha sido impresionante.
Te lo mereces.
Este ha sido el ensayo. Vamos a
bueno, bla, 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 bla.
A ver, analitzem una mica.
Me voy a maquillar, me voy a maquillar. Todo,
la Pilar ho dona tot, però la Lorena està una mica freda. O què?
Sort que no ho veus, pos. Sí, sort que només ho has escoltat, perquè les imatges no pujaven la intensitat, al contrari.
No, no milloren, eh? Us ha donat aquesta sensació?
Sí, jo pensava que potser estava nerviosa, perquè no era que quedaven minuts per presentar el que hagués de fer aquesta noia, el disc, però...
Aquesta noia resulta que va guanyar OT,
sí.
Recordem, sí, perquè va ser una història una mica rotllo Cenicienta, en el sentit que ella treballava a un Zara. Dic, no sé si ho puc dir, va dir uns grans magatzems de roba, al Zara, i de repent d'això ha guanyat Operació Triunfo, que sempre passen una mica aquestes històries de Ventafocs. La qüestió és que després de... Hi ha el mite aquell, el mite de la mala sort del guanyador d'OT.
Sí.
Ho dic perquè Lorena, que va ser la número 1, després no va tindre tan fàcil, va haver de marxar a Amèrica Llatina.
Imagina't.
Va ser actriu de Culebrots, no sé si ho recordeu.
No.
Tipo Gata Salvaje, Passió de Gavilanes. Ella,
ui, o sigui, Gata Salvaje.
No feia música, ningú confiava a nivell discogràfic en ella, i va marxar i va tindre la sort de coincidir a un teatre en un productor de tele que la va fer actriu de Culebrots. Pues allà a Amèrica Llatina va triomfar i després de fer tot allò ha pogut tornar aquí i fins ara no ha presentat aquest disc que era un dels seus més esperats.
Mira, deixa'm dir una cosa que fa il·lusió dir-ho. Em consta...
Què?
Que Lorena Gómez és molt bona tia. No, però ho dic de debò, eh? O sigui, per fonts que tinc, que és fonts molt properes, que Lorena Gómez és treballant amb l'equip, és molt, molt, molt bona tia.
T'ho confirmo.
Sí, és així,
100%
oi?
100% de veritat. Mira,
vull
jo...
dir, perquè ella també dona aquesta sensació, jo crec que en els darrers anys, encara que no... Però que més
no
freda, més freda, sí o no? O com més distant.
Jo la comparo una mica a Chenoa, en el sentit de que al final hi ha molts personatges públics que projecten una imatge, bueno, o que la gent rebem la imatge que volem.
Així és.
I després, diem, perquè estàs una xunga, una xula, no sé què, i a l'hora de la veritat, mos prejutgem de manera molt dolenta.
Mira, tornem al punt de partida. Pot ser de com hem començat amb el t'estimo, no? Perquè hi ha gent, no? L'argument que tu deies de Harke, que potser hi ha gent que no ho diu de primeres, claro, però perquè l'estem prejutjant.
No, també. I una mica amb el que diu, en la línia que diu el Jaume, que és veritat que ara tothom estem tan exposats, no? I a vegades hi ha gent que, per vergonya, no? Hi ha gent que és molt tímida i a vegades sí. Ens pensem que és antipàtica, sí. Però no, són sí. Gent que va a cantar i no té per què donar explicacions a la gent, no? I ser simpàtica a les 24 hores.
Clar, és que la seva feina és cantar.
Clar.
És com si nosaltres... És molt fora, això, perquè el forner, o jo què sé, o l'advocat, no ha d'estar sempre pel carrer si algú li demana una foto, o si algú li... No? Ha d'estar 100% perfecte.
Mira, Jaume, que de ben segur que tu, les, que tu saps, però hi ha unes declaracions de fa poc d'Aitana, que estava signant... Estava en un concert fa poc, que va passar per Barcelona, diria.
Sí, Aitana. Al Palau Sant Jordi.
I estava... No sé si era Barcelona ara, però estava signant... que li, bueno, hi havia un grup de fans i ella doncs, va passar amb un home, pobre, i no el va veure o el que sigui, i l'home ja li va recriminar, com dient, és que eres muy fría, no sé què. I l'Aitana es va girar i li va dir... No em diguis això, perquè és mentida, perquè jo sempre estic pendent de tots vosaltres, però es crea aquest debat de dir fins a quin punt, no?
Clar.
Vull dir, és una mica el que estàvem dient ara.
Sí, home, sí, que la gent té moltes ganes de criticar, no?
I que al final...
Si ho fas perquè ho fas, si no ho fas perquè no ho fas, al final Aitana, per exemple, clar, és que ha d'haver un moment en què ha de tallar-ho per a poder agafar el tren, per a poder agafar l'avió, sí. Per a poder anar a la següent promo, al següent concert, a la següent reunió.
Ah, clar.
Al final, si no pares d'atendre la gent, Aitana no podria treballar, per exemple. I així, extensivament, a tants i tants personatges públics. Però, clar, a la persona que li toca ser l'últim o ja no sé l'últim directament, que talles per allà i ja no la tens, ets el dolent de la pel·lícula.
Ah,
és molt difícil,
I va respondre el fan, però d'una manera superelegant, Aitana. M'agrada moltíssim.
Que guai. I mira que és jove, però té les coses molt
clares. Coses clares.
Només una cosa de Lorena. Digues. Ja que deies que et consta això, jo vull, si em permets, confirmar-te-ho, perquè vam coincidir fa molts anys, quan ella estava a tocar a Mesuena, que també va estar a tocar a Mesuena, i bueno, vam coincidir allà i tal, i al cap d'uns anys jo estava treballant a Punts de Vista, que és un programa cultural de la 2, de Televisió Espanyola, i va vindre a actuar, i jo vaig pensar, no la saludo ni res, perquè és que ni se'n recordarà. I ella, quan me va veure, va dir, Jaume, hosti, com estàs, guapíssim, tal, no sé què. Vull dir que això diu molt de la persona, que se'n recorde d'un nom d'una persona que ha passat per allà en un moment molt puntual. O sigui, Lorena Gómez, vine a Fabricació.
Home,
Lorena.
Me vuelvo a la vida en directe a Fabricació.
Home, doncs estaria molt bé, la convidem des d'aquí. Mira, i Jaume, fem aquesta crida a la Lorena, què et sembla?
Convida'm el dia que vingui.
Va, exacte, que coincideixi. Et sembla si seguim amb més música i més bon rotllo?
Sí, per favor.
Mira, va, aquí
m'estic traient roba perquè tinc una calor.
Ai, fa calor, eh? Va, tira, Paula. A veure, com tenim a la Maia?
Pues cada dia la tenim millor. Contents perquè hem anat fent una mica el seguiment des de que vam arrencar la temporada aquí al Fabricació i havíem parlat de que havíem vist un stories en un excompany de l'Oreja
sí. I
aquesta setmana, no aquesta setmana, aquests últims dies perquè va ser just aquest mes d'octubre, però dic, no se'ns pot passar que en parlem perquè sempre havíem vist stories però feia molt temps que no veiem una publicació. De fet, l'últim post que va fer Amaya Montero a Instagram va ser el 26 d'agost de 2022, o sigui, de l'any passat.
Imagina't.
I ara acaba de publicar una foto, que està allà, permanent, on la veiem molt relaxada, vestida d'esport, a una barca, no sé si és un vaixell...
És ella, aquesta imatge que ens has posat al guió?
Sí, sí, és ella. I la veiem aquí, pues això, a la barqueta, mirant al mar, en una, ja dic, o sigui, expressió facial, faccions super relaxades, i al post ha posat la següent frase, cito textualment, «Porque estoy tan solo a un paso de ganarme la alegría».
A un paso.
Ho té a tocar. Mm.
Pues va, vinga.
S'ha de dir que aquí li ha comentat moltíssima gent, des de Los Javis a Rosa Benito, que dius quina barreja, però passant per Manuel Carrasco, molts companys de professió, músics i tal, que al final el que li donen és més ànims, més força, per a que tot això sembla que està a punt d'arribar a port, doncs que arribi perquè tots m'ho alegrarem molt.
Home, i tant, sempre. I ara, Jaume, si, jo no sé si aquí no s'ha explicat res, Harke, jo no sé si estàs al cas, però en Jaume Borja...
Sí.
Tenia raó amb el
que... No, és que...
Què?
Bueno, a xarxes ho podem veure, però, clar, quan vosaltres dos parleu, intento com concentrar-me molt i... Dec fer cara com de lerdo, no? En plan així. La intento posar sexy, però no em surt. Perquè és com, no, sóc un home, no puc fer dues coses a la vegada. Prefereixo concentrar-me que fer cara
atent,
sexy.
Tu estàs atent, sí, deixa d'estar.
Tu sempre sexy.
I a més, Mercè sempre li dona com una transcend... Li posa un hype a les coses que em va dir, que penso...
És que a més té una veu molt melosa. Té una veu melosa. No, és veritat, la Mercè. t'encisa. Digues, digues. Total. Què, què, què?
No, no, però és, jo em sento com si...
Deixeu sense paraules. A veure...
A qualsevol concurs de tele que els concursants posen la mala trill, rotllo, sí. Te la contestaré bé.
Que tenia raó el que vas dir l'altre dia, que ens vas explicar aquí la fabricació pròpia, lo de la Chanel sobre...
Home!
El, sí, te recordes, Ejar, què?
Home, és que això va ser...
Home!
Ens va deixar amb un pam de nas.
I ens ho va explicar el Jaume Borja, sí. Perquè ara Abraham Mateo ho ha confirmat, Jaume.
Efectivament.
Va tard.
I saps què passa? Exacte. Cuando tú vas, Abraham, nosotros ya volvemos.
Què m'explica?
No, però saps què passa? Que parlem de tantes coses i tal, que dic, està bé també fer el seguiment i dir, mira com amb el que vam parlar, no l'havíem tan perdut.
Sí.
Mira, nosaltres diem la setmana passada que a Chanel se li acaba el xollo de l'Slow-Mo i que probablement no la podrem veure mai més. Ballar, segur que no la podrem veure mai més. Ballar la coreografia aquella tan mítica que la va fer quedar tercera Eurovisió.
Però escolta'm, això té... És a dir, a YouTube, a totes les plataformes s'hauran d'esborrar els vídeos o això es podrà seguir veient?
Allà podrà seguir perquè al final és un vídeo que... I està allà datat, indexat, de que va ser en un altre moment de la història en què els termes legals eren... Bueno, els termes legals sempre han sigut els mateixos, que és que els autors són els autors i ella ni entra ni surt, però li donaven una permissivitat, però ara, diguéssim, que tots els royalties, com volen que siguin per als autors, doncs pues ella ja no pot executar-ho. Però, Ejar, que és interessant, te toco, perquè
digue'm,
és interessant...
Digue'm, perquè us toqueu.
No, perquè
estés alerta.
Ella ha fet una bona pregunta, però jo crec que no passa res perquè els vídeos seguiran allà i... monetitzant-los, qui els ha de monetitzar? O sigui, no Chanel, sinó tota la resta de la gent.
Mira cap a l'autor.
Per exemple, Kyle Hanagami, que Kyle Hanagami és el...
Però quin, el d'Eurovisió?
Sí. Ah. Ui, m'encanta.
L'actuació.
Em va, vaig quedar... Dic, però què és aquesta meravella?
Tots.
Sí, ho va fer molt bé.
Va ser molt heavy.
Sí.
Però escoltem, perquè parlàvem d'Abraham Mateo, que tot i que l'hem criticat, volem escoltar el que ha dit aquesta setmana, donant-nos la raó, o sigui, he fet unes declaracions... Espera, que quiero comentar-lo de fabricació pròpia.
A veure, què ha dit?
Mira, Chanel es mi hermana, ¿sabe? De corazón. El Slow-Mo es una canción que a ella le ha marcado un antes y un después en su carrera porque ha sido un palazo, ¿sabes? O sea, que me sabe muy mal por ella que al final no la pueda sentir y espero que se solucione pronto. Aparte que yo le voy a dar ánimo a ella y voy a estar llamándola y la voy a apoyar mucho.
Si la tiene que apoyar mucho, será que hay un problema.
Claro.
El Slow-Mo.
Aquí ya está. Ya el malo.
Son amics.
Ai, i si us heu anat d'una reina a la pista de ball a una princesa reial...
Oh, que ben lligat, per favor!
Ai, perquè la Leonor... Ai, se'ns està fent gran.
Sí.
Amb molts anys.
Se'ns està fent gran.
Però quin dia, Jarque? Què veuràs?
El 18? 31.
No, ja ho has dit bé. O sigui, ho has dit perfecte. 31 d'octubre farà 18 anys. Quina millor nit de Halloween que la família real.
Bueno,
no me l'interpreteu, però vull dir que segurament...
Van celebrar la castanyada, Jaume.
No, però no te'ls veus allà, tots allà...
Disfressadets?
Sí.
Menjant castanyes.
Sí.
No ho sé.
Bueno, menjant... A veure, què passa aquí?
Què passa aquí, a veure?
Que s'està parlant molt de la llista de convidats. Us puc confirmar...
Ah, però un moment, que hi haurà posta de largo.
Hi haurà posta de largo. O sigui, hem de tindre clar que el dia 31 hi ha, en aquesta celebració dels 18 anys, hi ha com dos parts. La part oficial, en què ja et jura bandera i tot això, que serà...
Sí,
públicament...
Sí. L'avorrit. La part avorrida de la festa.
I, malauradament, serà de la part que veurem fotos i... Bueno, i la casa reial enviarà les fotos que voldrà.
I del que ens interessa no hi haurà fotos.
No, perquè després hi ha la festa familiar privada, on us confirmem des d'aquí, des de Radio Estel, que només hi ha 50 persones convidades.
Oh, poca gent.
Que dius, perdona, això podria ser el meu cumple, 50 persones. O el de Mercè, o el de Paula, o el de Ferran, no?
Sí, home, sí.
O sigui, 50? Sí,
poca gent.
Jo he dit, espera que m'ho preparo bé, això, un moment. Però aquí el... deu ser que mai de posar les ulleres. Falten zeros.
I sabem qui són, no? Tens alguna idea?
És la família de la reina.
Ai, o sigui, a sobre és família, amics.
És família. Serà avorridíssim. Bueno, espera, o sigui, hi ha la família de la reina, de Letizia, la família de Felipe... i ja sabeu allà els escogidos allò a dedo i lo iaio tornarà d'Abu Dhabi, o sigui, el iaio vindrà no a la part oficial, sinó que vindrà a la part privada.
Val.
Per això que és probable que a Juanca no el veiéssim.
Ai, llàstima.
Val.
Però bueno, ja està el jet preparat. Però, i tot,
i amics, no? Aquell amic que deien que hi havia
és
marro.
Va hi haure molt de marro. Va hi haure molt de hype i tal, però va ser més una cosa que es va
crear... Que ens
va
crear
nosaltres. Que va crear la bombolla digital de cadascú, perquè realment diuen que la parella, la persona en qui està sortint, Eleonor, és de Gales, del centre de la universitat on està estudiant.
Ah, sí?
No era un company de l'acadèmia militar.
Un moment, jo em perdo això. A veure, explica'm-ho. Ara mateix, Eleonor...
Veus, ja torno a posar la cara.
Ara mateix,
Eleonor... No tragues esta cara a les xarxes, eh?
de dir-li a la Mondelo.
Mondelo, per
Mondelo,
favor.
A veure, fes el favor d'asseure't.
Mondelo, que tu i jo compartim la passió per Ascó. No, no me la lies.
Clar, està aquí de peu la nostra Mondelo. A veure, ja se m'ha passat la pregunta. No. Sí, ara sí. Mateix, o sigui, la Leonor, a on està estudiant? O sigui,
a Gales.
Està a Gales, però i l'acadèmia, diguéssim...
A Zaragoza.
A Zaragoza. Però això que ho ha pogut fer al mateix temps, o com ha anat?
Home, a veure, si no ho pot fer, si no ho pot fer ella...
Si no ho pot fer la futura reina d'Espanya, qui ho ha de fer? Sí?
No, però vull dir que l'acadèmia aquesta que ha durat un mes...
Sí, perquè ella és com el carnet de cotxe, que els rics se poden pagar l'intensiu. O és igual, com qualsevol curs, o sigui, hi ha gent que estudia el nivell C2, el nivell C2 de català i ha estat tot allà a la universitat fent un curs, i hi ha gent que se paga un intensiu i al juliol tot allà concentrat.
I tu creus que els profes la suspendran?
No, pues
no, va fer un mes accelerat ja i vinga, va, aprovada, passe, passe.
Tot i que Raga té raó en que ja, o sigui, ha fet com la part... O sigui, com la base, sí. Les assignatures comuns de l'acadèmia sí. Militar, però hi ha algunes coses que ha d'acabar de fer, o sigui, no té el curs completat al 100%.
Ha fet un mes, només.
Segur que li convaliden.
Crec que li queden algunes arestes pendents.
Bueno, sí, ho deu haver fet a l'estiu, quan mentre a Gales no hi havia doncs, encara universitat, no? I ara deu tornar, es deu reincorporar.
Que comenci ara, no?, al curs acadèmic.
Jo crec, clar, jo crec que, Borja, tu t'hauria de convidar, perquè hi ha d'haver una tercera festa amb els amics.
Me fliparia, en realitat, Anna.
T'imagines?
Jo crec, també. O sigui, m'encantaria anar i liar-la.
No voldria... No, home, no la... Sí? Però sí, liar-la. Tipus què?
No, no ho diré. Però no, un moment.
Va, després ens ho dius.
Una cosa que liaria seria que m'enduria este mòbil
i ho gravaries.
Faria un live d'Instagram que, vamos...
No
t'ha agradat la idea?
Sí, sí, sí.
De fer un directe?
Sí, sí, sí. Te l'hauries de penjar aquí, com si portessis
sí.
Un...
Exacte, lo cordillet, iau.
Exacte. Que ens queden uns minuts encara.
Quants mos quedem?
8.
És que crec que farem tots els temes, eh? Estic...
Ai, que bé.
Se m'estan posant els pèls de punta.
És que mai ens passa.
Ja, exacte.
Va, doncs continuem ara a casa nostra, perquè el Jaume Borja ens porta notícies sobre l'actriu catalana Gemma Brió, que va pujar al cotxe de l'Eloi Vila i va donar una entrevista molt interessant.
Bravo, la mítica sintonia.
Ja sona ja molt lentes, eh? La sintonia Poble Nou, no?
Sí, sí. Que sona molt d'abans, no?
Sí, sí, ja. No?
A mi em teletransporta uns records brutals perquè va ser com el meu primer... Ja devia tindre 3 anys, però ja va ser com...
Uah. Tu ja estaves enganxat a la tele.
Sí, sí.
Així
sí,
amb els ulls molt oberts, Jaume?
Molt, però... Com Bret. Jo abro Mercè, més claro. O menys, però en 3 anys. La qüestió és que Gemma Brió, ara sí que em vull posar una mica seriós perquè... Jo crec que va ser supergenerosa en obrir-se en que, canal,
clar,
explicant...
Què ha passat en aquesta entrevista?
Va explicar-li a l'Eloi Vila que va perdre un fill en només 15 dies de vida, del qual ella després ne va fer una obra de teatre que va tindre molt èxit, però en aquell moment no va acabar d'explicar, potser no ho relacionàvem...
Que li havia passat a ella.
Exacte, i va ser una experiència pròpia, vital,
sí.
Que per això va poder explicar tant i tan bé al teatre, i ho explicava d'aquesta manera.
Quan dius que escrius llibre per necessitat, vols dir perquè tu vius una situació personal que és el que expliques a la, sí. A la història, no? Que és la vida i la mort en 15 dies d'un nadó que neix amb danys cerebrals?
Exacte. Sí, quan em poso a escriure l'obra de teatre, la teràpia ja està feta, com si diguéssim, no? Però d'alguna manera, sense voler-ho tampoc, sense anar-ho a buscar, quan un es dedica a un art, és impossible no barrejar. És que segurament tots els dramaturgs escriuen coses que sí, són suposadament ficció, però en realitat alguna cosa han viscut o han sentit, no?
M'encanta. Bueno, gràcies des d'aquí a Gemma Brió, que penso que és un acte... Bueno, a lloar, a tindre en compte.
És valent, no?
És un acte molt valent, sí. Efectivament, Mercè. I ara ella la podem veure cada tarda com si fos ahir, per això sona aquesta altra sintonia.
Tu no et perds cap capítol de com si fos ahir, eh?
No, que per cert... Bueno, no és igual, perquè anava a fer una mica de... Perdó.
Per les coses que fas, de què? Què volies dir? Un no. Spoiler?
No, és, o sigui, no spoiler, simplement que sí, o sigui, com si fos ahir la sèrie de la meva vida... Sí, no, t'ho prometo, veus? Jo ja estic en lo mood, te quiero. T'estimo com si fos ahir, perquè és que a mi és una sèrie que recomanaria a tothom. I m'encanta estar al punt, engorilamenta total, que la comento per Instagram i començo els directes de com si fos ahir aquest divendres a Instagram i ja està, simple, perdó.
No, home, no,
perquè estic com molt emocionat.
No, home, no, però seguiu el Jaume Borja, si voleu estar al dia de com si fos ahir, perquè a vegades això que t'agafa amb una hora així una mica tonta, no?, diguéssim, que estàs treballant o el que sigui, i així pots seguir tot el que passa. Hi ha gent que ho comenta molt, Jare, que acompanyes aquesta casa que...
Sí o no? Pues que un dia baixen. També les vull... Jo vull conèixer tothom. O sigui,
la
cada
comunitat.
Dia hauria de passar.
Després has de pujar a redacció, ja veuràs.
Ai, m'encantaria.
Vols que passem directament ja, per rematar avui la premsa del cor amb el Jaume Borja, amb un altre cantant, en aquest cas, és l'Alejandro Sanz, no?
Que aquí sí que porto exclusiva.
Ja, l'exclusiva explosiva del Jaume Borja.
Saps què em passa amb l'Alejandro, saps?
Què?
Que no em dono compte i em sé totes les seves cançons.
Totes,
però jo
totes,
crec,
no?
Tu, mira, mira tu, Jarque,
sí,
també te
la saps.
Sí, és com es deia,
com
tu,
és? No l'havia escoltat mai.
Amiga. Sí, home, sí. Amiga mia, clar, home.
Sí, sí.
Però...
Les has escoltat de fons moltes vegades, igual, sense massa sí. intenció.
Sí. Un moment, Paula...
Ai, treu, va, exclusiva.
Treu la música. Vull a veure, una miqueta, ni que sigui tararejat, vull posar a prova.
Di quina?
Corazón partido.
No, però és que ha de sonar. Llavors, quan
no, sona... no, no, ha de sonar.
Però quan sona, llavors sí que et val a ser. Com és? És que el corazón partido és...
¿Quién me va a entregar
tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca te abandone? Ya está.
¿Quién me va a entregar tus emociones?
Bravo.
Grande Paula. Bueno, a veure, què li ha passat a l'Alejandro?
Vale, a veure, aquí vull anar en compte perquè no vull prendre mal.
Ai, que això deu ser gros, eh?
Val, o sigui, has de vigilar molt el que diràs,
sí,
ara.
Sí, ho vull vigilar molt.
A les 5, ja tu mateix, donem pas a informatius, perquè a vegades és això que arribem, vale? Que ho sàpiga. O sigui, que en 3 minuts ens ho has d'explicar, Jaume.
Vale, situem molt ràpid perquè tant d'Alejandro Sanz i tal... Què ha passat? Us expliquem que, parlant de 3 minuts, ara mateix el cantant té un deute de 3 milions d'euros, que no són poc. Mm-hmm. Un deute pel qual lo fa estar en cerca i captura a Miami, perquè és un deute que té Hisenda de Miami.
Mm-hmm.
3 milions d'euros. Llavors, què passa? Que com allà està en cerca i captura, no el troben, han demanat col·laboració a la justícia espanyola i la justícia espanyola no és capaç de localitzar-lo en aquests moments i llavors la justícia espanyola aquí l'ha declarat en rebel·lia.
Oh, està perdut.
Sí,
no sap on és.
Desaparegut en combat. I, de moment, el que ha fet Alejandro Sanz és demanar un crèdit al Banc de Miami, que sí que li han concedit, però el problema ha arribat quan ell no ha pogut fer front, ha deixat de pagar el préstec. O sigui que tot això és una...
Es va complicar.
Sí, és un bucle perillós. En qualsevol cas, a mi, Alejandro Sanz, m'encanta com a artista, però crec que també és important que parlem d'això, perquè al final, entre Shakira, Isabel Pantoja, o sigui que podríem fer una llista d'endeutats amb Hisenda.
Sí, sí.
I el que volia explicar que...
Això és exclusiva?
Sí.
No.
Ah, perdó, jo mirava per en plan, me llances l'exclusiva? No.
A veure, llança el separador.
L'exclusiva explosiva del Jaume Borja.
És que està bonica la veu de Bet.
Sí.
Per favor, però gastem-ho. Només busco exclusives per escoltar...
Normal.
Això. Vale, llavors, tema. He parlat, és real, amb membres de l'equip d'Alejandro Sanz.
Ah, sí?
On està?
Ho saps?
No ho sé.
Ara dirà el paradero.
I què t'han dit?
No, i m'expliquen, per exemple, o sigui, coses del seu dia a dia, però que al final mos poden ajudar a situar una mica o a imaginar-nos en quina situació es troba el cantant.
Bueno, perquè el cantant ja fa dies, no?, va dir que no estava molt bé, molt fi, ell tampoc, no?
No està molt bé. I en moments així, per exemple, perquè us feu una idea, això m'explicava gent del seu equip, que ell, abans de cada actuació, abans de cada concert, una cosa que fa és santiguar-se, o sigui, senyar-se, com diem al meu poble, ¿vale? Sí. I després també, com a curiositat, sempre al seu camerí hi ha moltíssimes fotos que són fotos dels seus familiars desapareguts, o sigui, dels seus familiars que han mort i han transcendit. Vale? Llavors, jo crec que en un moment en què em consta que no va estar passant bé per tot això, jo crec que ell, que és una persona tan espiritual, tan religiosa i que té tanta fe, doncs ara mateix s'està encomanant, parlo molt seriosament, als seus familiars i als angelets que tenim tots. Vull dir que realment...
Ho està passant malament.
És que al final també penso... Tothom pensa, no?, quan passen aquestes coses. Ja sé que estem a 59, però... clar, és que esta gent guanya molts diners, però esta gent també en gasta molts.
És veritat.
Perquè el nivell de vida és diferent al que pot tindre... Ja. Bueno, jo que parlo per mi, el que puc tindre jo. Llavors, clar, si tu estàs acostumbrat a guanyar...
Ja. Però si estires més del braç que la màniga, això ho deia molt la meva àvia.
Total.
La Ramona.
Tots són problemes.
Jaume Borja, moltíssimes gràcies, de debò, per posar-nos aquest...
Ara m'he quedat així com... He tret tota l'energia en Alejandro, eh?
No, perquè ho has sentit.
Però és que ho volia explicar bé, perquè al final com ha confiat una persona professional...
Clar, però que no, o sigui, el titular seria que no ho està passant
no.
bé. Que no
Alejandro...
Està
esperem també explicar des d'aquí, perquè mos agrada explicar bones notícies.
Paola, li diem que l'estimem a l'Alejandro,
sí,
no?
Alejandro, t'estimem, que queremos. Notícies i tornem.